L'Associació d'Egiptologia de Sant Cugat Valldoreix continua donant-se a conèixer la ciutat i aquest dilluns ho fa parlant del mític faraó Tutankamon i el descobriment de la seva tomba. Avui parlem d'aquest sepulcre amb la vicepresidenta de l'entitat, Marta Villanueva, que agraïm que sigui amb nosaltres avui. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Com pot ser que tants anys després de la desaparició del nen rei encara aquest mite, aquesta llegenda, sigui font inesgotable d'investigacions i tot tipus de rumorologia?
Bé, doncs principalment és degut a que la tomba de Tutankamon és l'única tomba de faraó que s'ha descobert intacta, o bé, pràcticament intacta. Llavors, clar, evidentment tots els tresors que allà s'hi van trobar doncs ens porten a un Egipte fascinant que és el que està a l'imaginari de tothom.
Una de les coses que més crida l'atenció és que és aquesta tomba, com va mantenir-se doncs, el cos de Tutankamon anys després, sobretot els misteris que poden haver-hi al seu voltant, no? Portes secretes, càmeres d'altres figures de la dinastia, tot plegat sembla que sigui l'indici de més portes de misteris a descobrir.
Tant de bo, així ho esperem tots, però de moment és una hipòtesi sobre la que s'està treballant, sobre la que cada mes hi ha algun estudi més amb escàners, però que no ens acaben de dir si sí o si no. Però sí, la veritat és que és fascinant el fet de que un dels monuments arqueològics més visitats durant 100 anys de tot el món, doncs que encara pugui tenir alguna cambra secreta.
Parlaves dels escàners i jo et volia parlar-te de les noves tecnologies. Tu com a egiptòloga creus que l'ús d'aquestes noves tecnologies en el que són les investigacions són amic o enemic dels egiptòlegs a l'hora de fer aquestes troballes? Tu consideres que són imprescindibles en el segle XXI per arribar al que interessa?
Totalment imprescindibles, o sigui, ara podem arribar a llocs que fa anys ni ens podíem imaginar, llavors evidentment el fet de poder accedir a una cambra, com s'està intentant, si realment hi ha cambres secretes darrere de la tomba de Tutankamon, que es pugui accedir per la tecnologia sense haver de tirar avall el mur, doncs és increïble. Així que, de fet, l'egiptologia i l'arqueologia en general són... Són unes feines molt multidisciplinars, és a dir, que hi ha molts experts en diverses matèries que han d'estar treballant sobre un mateix jaciment arqueològic i les tecnologies, evidentment, l'únic que fan és doncs, que la feina sigui molt més aprofitada.
Volia preguntar-te sobre el fet que on resideix la tomba de Tutankamon, per exemple, doncs a vegades el públic, els turistes van a visitar-ho. Si això estigués tancat al públic i els turistes no poguessin disfrutar d'aquesta troballa arqueològica, s'hauria avançat molt més en la investigació, perquè cada vegada que s'ha d'obrir al públic, doncs aquestes investigacions s'interrompen, hauríem arribat molt més enllà. Estàs a favor de que el món pugui descobrir amb els seus propis ulls això i donar pas a que els arqueòlegs s'ho prenguin més en calma?
Aviam, això és doncs, tenir el cor dividit, no? Evidentment, jo la primera vegada que vaig entrar a la tomba de Tutankamon vaig sentir una cosa molt especial i jo crec que està bé que tothom pugui sentir, pugui tenir aquesta sensació. El que passa és que, de fet, aquesta hipòtesi sobre la que es treballa ara de... unes possibles cambres secretes han donat, o sigui, han sortit precisament perquè una empresa madrilenya, Factumarte, va fer tot un escanejat de la tomba per construir una rèplica. És a dir, ja s'estava parlant de fer la rèplica de la tomba de Tutankamon perquè els turistes no visitin l'autèntica, perquè realment doncs, bueno, té molt desgast i està, doncs, la tomba realment... doncs caldria preservar-la una mica més, o sigui que ja s'estava preparant aquesta rèplica de la tomba.
Altres qüestions sobre això és tot el que envolta a Tutankamon i la seva procedència, que si era fill de dos germans, que si ell mateix estava casat amb una germana, tot el que són aquests petits detalls de l'arbre genealògic també contribueixen a enaltir més aquesta figura d'un nano que va ser rei, que només va estar 10 anys de regnat. Era molt pròpia aquesta consanguinitat a l'època?
Sí, la veritat és que sí. O sigui, primer hem de pensar que el faraó tenia una gran esposa reial, que era la primera i era la més important, però tenia altres esposes secundàries i concubines. Vull dir, que de fills en tindria moltíssim. O sigui, que evidentment els nobles de l'època, molts d'ells segurament doncs, serien d'alguna manera descendents del faraó. A més també el fet de la pròpia reialesa faraònica, vull dir, un fill de rei o una filla de faraó no es podia casar amb qualsevol mortal, havia de ser algú de la seva pròpia família que tingués sang reial també. Moltes vegades aquests matrimonis sí que és cert que eren simplement, o es creu que eren, doncs, que es limitaven a l'àmbit religiós, és a dir, que realment no eren matrimonis carnals, sinó que eren només unes figures doncs això, de caire religiós. Però en alguns casos sí que se sap que eren matrimonis reals, i en el cas de Tutankamon sabem que es va casar amb una seva mitja germana, Hesenpaton, i que probablement era fill, evidentment, sí, de Akhenaton i d'una germana de Akhenaton, mitja germana.
10 anys de rei, quina va ser la seva contribució en aquella època de l'antic Egipte?
Doncs la seva contribució va ser tornar a l'ortodoxia religiosa, és a dir, Tutankamon va ser fill de Akhenaton, que és anomenat en molts llocs el faraó heretge, perquè va canviar la religió de l'època i va instaurar un monoteisme, centrat en la figura del déu Aton. Llavors el que va fer Tutankamon va ser tornar a l'ortodoxia religiosa i que es tornessin a adorar els mateixos déus que s'havien adorat abans d'aquest període, que és el període amarnià, que se'n diu, el període d'Amarna.
Davant totes les teories de la seva mort, tot queda semblada a la cangrena?
Bueno, de la cangrena o d'una infecció generalitzada arrel d'una ferida que no estava ben curada. O sigui, segurament a causa d'aquesta consanguinitat també es diu que Tutankamon tenia una salut bastant feble. També se representa moltes vegades doncs, assegut o amb bastó. Es van trobar molts bastons a la seva tomba, cosa que no és habitual en un noi jove, no? És a dir, que probablement també es va parlar de que tindria necrosis vascular a un peu, és a dir, que la seva salut ja era una mica feble. Les últimes teories apunten a això, a una caiguda, a una infecció deguda a una caiguda i una ferida no curada, però també s'ha trobat que tenia el virus de la malària, vull dir que hi havia diverses coses per allà.
I què és el que consideres des del teu punt de vista que és més desconegut de la vida de Tutankamon en els seus gairebé 20 anys de vida? Com ho resumiries?
És que el més desconegut, hi ha moltes coses desconegudes, evidentment, però clar, o sigui, és que són desconegudes. Potser a mi el que m'agradaria sobretot saber és qui és la seva mare, perquè hi ha diferents teories, la última apunta a això, a una germana de Akhenaton, però bueno, a mi m'agradaria saber exactament qui és la seva mare. Es va parlar d'una altra esposa secundària de Akhenaton, la reina Quilla, i bé, doncs, coses més importants del seu regnat és que, clar, amb 10 anys ell va regnar sent un noi jove, sent molt jove, i per tant sí que m'agradaria, tinc més dubtes sobre, o sigui, em provoca més incògnites l'època en què va viure que no realment la seva figura. Vull dir, ell va regnar quan era un nen durant molt poc temps. Llavors, clar, tampoc és que fos una figura molt, molt, molt important dintre de la història de l'antic Egipte, però si vam trobar tots els objectes que vam trobar a la seva tomba, que no haguéssim trobat en tombes de faraons tan importants com Ramsès II o Tutmès I o Tutmès III.
S'ha quedat la pregunta perquè, tot plegat, ell no deixava de ser una figura secundària dins tota la dinastia d'aquella època. Simplement perquè el fet de que va ser trobat en molt bon estat és per això que s'ha erigit tota aquesta història, aquest mite, aquesta llegenda, simplement per això?
Simplement per això. És a dir, en la història d'Egipte hi ha molts altres faraons molt més importants que Tutankamon, però el que ens ha arribat a nosaltres precisament és ell. En el moment de trobar la seva tomba, realment el descobridor Howard Carter va dir: de Tutankamon només sabem que va morir i el van enterrar. Punt. No sabien res més. I és després, amb les investigacions posteriors, que s'han sabut altres coses, però no era un faraó d'aquells de dir un gran faraó, ni moltíssim menys.
Fem al revés. Abans dèiem que era el que quedava més desconegut per el gruix de la població. Doncs del que sí se sap, què creus que és el més atractiu, el que té més encant de la seva història?
Ai, el que té més encant de la seva història. Doncs mira, potser no de la seva història, però sí de la seva mort. Hi ha una circumstància després de la seva mort. Hi ha una història que s'atribueix a la seva vídua, que no sabem ben bé si seria la seva vídua, però tot apunta a que podria ser ella, que va escriure precisament a la seva, l'enemic major d'Egipte, per demanar-li un fill en matrimoni perquè el seu marit havia mort. Llavors una reina d'Egipte demanant a una potència estrangera un fill era com impossible. Què havia de passar a Egipte en aquell moment perquè aquesta dona desesperada demanés un marit als enemics d'Egipte? Precisament, van enviar un príncep quan es van assabentar que tot anava de debò i que tot era cert, van enviar un príncep, però aquest príncep no va arribar mai a Egipte perquè el van matar pel camí. Llavors és una història d'aquelles que dius, llàstima, no trobarem un papir que ens ho expliqui.
I ja per anar acabant, què és el que voldràs centrar dins de la teva ponència en la conferència que ofereixes a la Casa de Cultura sobre el descobriment de la tomba? Sobretot, quina és la idea que vols deixar clara als assistents?
No, la idea és mostrar sobretot l'interior de la tomba, la magnificència dels objectes trobats, el treball també del descobridor, de Howard Carter, que ha estat molt criticat, però també és cert que, bueno, perquè van fer coses que no haurien d'haver fet, o potser no de la manera que les van fer, però clar, els mitjans de què disposaven eren molt, molt minsos. Intentar treure la màscara de Tutankamon, clar, tenia el cap a dintre, doncs amb ganivets bullint, o sigui, calents, per poder desenganxar el cap de la màscara, perquè amb totes les resines que havien cobert el cadàver, doncs havien quedat enganxada. I, en fi, diferents coses. Però clar, també és cert que els mètodes amb els que, o els mitjans que tenia eren molt minsos, i tot i així, gràcies a ell, li devem tenir els objectes que, bueno, superben conservats. Va fer una tasca molt important, va trigar 10 anys en buidar la tomba, i això dona prova de com s'hi va ficar i com s'hi va posar, i tota la cura que va posar.
O sigui que malgrat que Carter no va fer de la millor manera possible, se li deu una contribució important, no?
No, jo soc totalment a favor de Carter, eh? O sigui, jo sempre he dit que, bueno, que en el moment en què ell treballava, doncs clar, els mitjans eren els que eren, però jo li estic molt agraïda perquè gràcies a ell ens ha arribat, doncs, una meravella de tomba, i qui sap si alguna cosa més.
O sigui, un incomprès, no?
Bueno, no tant com incomprès, però sí que és cert que Carter tenia un caràcter molt fort, no era molt relacions públiques, llavors també es va guanyar una mica de pel seu caràcter esquerp, i ell el que volia era que el deixessin treballar.
I ja per acabar, ara sí, com valoraries la feina dels conservadors dels museus? Perquè fa poc teníem aquella notícia dels conservadors del Museu del Caire que van enganxar en barbeta de la màscara d'or amb cola de pega, que això semblava una broma i resulta que va ser veritat. Coses com aquestes poden passar i a més no afavoreixen gaire, no?, a la feina molt valuosa que desenvolupen aquests professionals.
Home, evidentment, això no passa mai, això no passa, o sigui, jo aquests conservadors, doncs no sé, sí que és cert que a Egipte passen coses com molt surrealistes, i aquesta és una d'elles, però a veure, això no passa mai, la tasca dels conservadors és fantàstica sempre, i gràcies a això podem veure obres que si no tindríem al nostre abast, o sigui que no, la tasca dels conservadors és fantàstica, i escolta'm, perquè hi hagin un parell que hagin fet una cosa que evidentment no haurien d'haver fet, no es pot generalitzar. En general, els conservadors són supercurosos, i bé, a mi el que sí m'agradaria, parlant dels conservadors i de museus, jo crec que moltes vegades haurien de fer excavacions arqueològiques als magatzems dels museus, que jo crec que encara hi ha moltíssimes coses als propis magatzems que no han pogut ser estudiades i que segurament ens donarien molta llum a preguntes que tenim.
Com per exemple aquest de Sant Cugat?
Com per exemple el de Sant Cugat, per què no?
Molt bé, Marta, doncs moltíssimes gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.